La guitarra és molt més que un instrument, és una eina d'expressió que ha marcat algunes de les revolucions musicals més importants de l'últim segle. Parlem amb el guitarrista i compositor i docent Manuel Alonso per descobrir quines figures han canviat la història de la guitarra i quin és el seu llegat en els músics d'avui. Senyor Manuel Alonso, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Xavi. Benvinguts, benvingudes a un altre episodi més del al món de la guitarra.
Sí, senyor.
Avui parlarem de quatre guitarristes molt diferents entre ells. Un tocava la música clàssica, sí. Un altre tocava flamenc, val. Un altre rock, sí. I un altre jazz. D'acord?
Val.
I segurament aquests guitarristes no es posarien d'acord en gairebé res, però bueno, tots quatre tenen una cosa en comú i que realment van canviar la manera d'entendre la guitarra. Perquè al principi pensàvem en el títol del programa d'avui, no? Uh-huh. Però que era la... Guitarristes que han canviat la història, no?
Sí.
Però... donant-li voltes, pensava jo... És que, clar, hi ha molta gent, no?, que ha fet coses, però... I no tant en la qüestió del virtuosisme,
Clar, jo te'n diré, tu perquè ets més purista, però, per exemple, Jimi Hendrix va reconfigurar el so de la guitarra elèctrica.
Exacte.
Eddie Van Halen va revolucionar el hard rock i el heavy metal amb la tècnica del taping a dos mans.
Sí.
Taping a dos mans. Mm-hmm. Jimmy Page, de Led Zeppelin, va definir el rol de la guitarra en el hard rock amb riffs, jo podria dir, immortals.
Sí.
Estaríem d'acord, eh?
Sí, però
David Gilmour, de Pink Floyd, en fi, però tu ets més... tu has anat a l'arrel, a l'essència.
Aquí m'estàs parlant solament de guitarristes de guitarra elèctrica.
Sí.
Però que per mi, o per avui, pel tema d'avui, a mi m'agradaria més que parléssim de guitarristes que van obrir camins.
Perfecte.
Doncs, perquè... Bueno, la història de la música no sempre la fan els que toquen més ràpid o els que tenen més tècnica, no? Moltes vegades la fan aquells que obren una porta nova, un camí nou. Aquells que troben un camí que abans no existia. I avui parlarem de quatre músics que van fer exactament això. I doncs m'agradaria començar...
Vinga.
Bueno,
aquí estem escoltant i què estem escoltant? Va.
Quan avui anem a un conservatori o a un festival de guitarra o a un concert de guitarra clàssica, ens sembla normal, no?
Sí.
Però, bueno, no sempre va ser així. Durant molt temps la guitarra era vista com un instrument popular, no? Fora de les sales de concert, no?
Sí.
No tenia el prestigi del piano, del violí. I doncs aquí apareix el senyor Andrés Segovia. Segovia va dedicar la seva vida a demostrar que la guitarra podia ocupar els grans escenaris, que podia emocionar tant com una orquestra i realment que mereixia un repertori propi. I aquí hi ha una història que a mi, com a mexicà, m'arriba especialment, perquè el compositor mexicà Manuel María Ponce va escriure una part enorme del repertori guitarrístic gràcies a Andrés Segovia.
Val.
Moltes de les obres que avui estudiem als conservatoris i fent la carrera de guitarra clàssica existeixen perquè Segovia les va demanar.
Val.
Sense Segovia probablement no existirien molts festivals de guitarra, no existiria el Festival Internacional de Guitarra d'Andorra. No estaríem aquí, pràcticament. Doncs, no existiria gran part del repertori modern, no? I segurament jo no... Pues això, com va dir... No estaré aquí parlant de guitarres i cada any del festival de guitarra.
Entenc que aquí és clàssica, eh?
Sí, guitarra clàssica. Andrés Segovia, guitarra, és guitarra clàssica. Doncs... Això és molt, molt, molt important, perquè ara ens sembla supernormal, no?, anar a un concert de guitarra clàssica, i que hi ha molts, avui, i molts bons intèrprets. Però, clar, abans era com una... Bueno, sempre, de fet, la guitarra s'ha obert camins en tot, en qualsevol estil, no? Uh-huh. El flamenc, per exemple, no? Que sempre la guitarra, l'acompanyament, sempre l'acompanyament, acompanyament, acompanyament. I doncs, bueno, en aquest cas, de la guitarra clàssica, és gràcies a Segovia que podem parlar d'això, d'una guitarra de concert.
Val.
Vale?
Val.
Seguim?
Seguim, va.
El segon. Aquí. Bueno.
Què tindrà entre dos aguas, Manuel, que fa aixecar el públic, És increïble,
Ja porta molta...
Tu t'has posat a aplaudir. Jo he fet veure que tocava la guitarra, que no en tinc ni idea. No, és brutal entre dos aguas. No sé què té, però...
Bueno, de fet, l'anècdota de l'entre dos aguas era que no em recordo quin àlbum era, de Paco. Crec que era Fuente y Caudal. I era, necessitaven un tema, un final, no? I era com una de relleno. I va tocar, va improvisar aquesta obra, no? Que finalment ha devenido en una obra, un estàndard mundial, no? I era Paco simplement improvisant perquè faltava un tema.
Sí.
I doncs era, a partir d'aquí, va canviar molta de la seva, del seu impacte, no? Al públic, als músics. Però bueno, a veure, de Paco de Lucía, Paco para los amigos,
sí.
N'hem parlat alguna vegada, no?, aquí. Però avui ens interessa entendre una cosa, Xavi.
Vinga, va, digues.
Paco no va inventar el flamenc, no? Uh-huh. El flamenc ja existia. El que va fer Paco va ser transformar-lo. Va incorporar harmonies noves, va dialogar amb el jazz, va incorporar el baix elèctric, va crear noves formacions i hi ha una història molt curiosa, no? Que no sé si ho hem parlat aquí també. El famós cajón flamenc,
sí,
o el calaix,
sí,
no és originàriament flamenc.
Sí,
no?
Recordo que ho vas explicar. Sí,
és peruà. Paco el va descobrir durant una gira al Perú i Rubén Dantas, que era el percussionista, va començar a tocar-lo amb el seu grup. I avui, bueno, costa imaginar el flamenc sense el cajón, no? També és interessant saber que Paco escoltava sempre abans d'una... Bueno, és que jo m'he mirat tots els documentals de Paco.
Que, per cert, deixa'm dir que ho has dit bé, Fuente y Caudal. Molt bé.
Si és Fuente y Caudal,
sí, sí, sí,
soy
sí.
Un crack.
Molt bé, Manuel, molt
soy,
bé.
Soy un especialista pacolucista. No, afortunadament. Però, bueno, abans de cada gravació, Paco li agradava... escoltava molta copla, i en concret era Marifé de Triana, no? Perquè era, diguéssim, com la seva inspiració, no? De posar els seus peus a terra,
uh-huh,
i a partir d'aquí construir. I construïa amb harmonies de jazz, tocava amb altres guitarristes, incorporava nous instruments. Bueno, li agradava especialment Manolo Caracol i altres cantadores i artistes populars, no? Perquè necessitava mantenir aquesta connexió amb l'arrel. Podia innovar, però sense perdre la identitat, no? Paco realment ens ensenya a evolucionar, que evolucionar no és trair la tradició, uh-huh, és mantenir-la viva.
Sí, senyor.
I bueno... Seguim?
Seguim, saltem, va.
Yeah. Bueno,
a veure, què ens en dius?
Tu, qui és?
Carlito Santana.
Ahí está.
Sí, senyor.
Mexicà, per cert.
Sí, senyor, sí, senyor. És veritat, sí, és veritat.
I de la casualitat que el seu aniversari és el mateix que el meu.
Què dius, ara?
20 de juliol. Sí, vam néixer el mateix dia.
Home, així tu ja vas sortir, que ja anaves predisposat,
Sí, sí.
Però... Carlito Santana, per mi, un dels millors.
Vale, però per què? Perquè, a veure, jo he escollit aquests quatre,
uh-huh,
perquè... Per mi, no? Sí. El meu judici Són guitarristes que realment van obrir el camí i que altres potser ho han fet millor, ho han millorat, ho han fet més ràpid, ho han fet...
Sí, però Carlos Santana, Manuel, tu te'n recordes de l'Europa?
Claro.
Buah.
I el Oye Cómo Va?
Buah.
Perquè és important, no? Santana representa una altra revolució. No és una revolució tècnica, sinó una revolució sonora. Hi ha guitarristes que toquen molt ràpid, hi ha guitarristes amb una tècnica extraordinària, però hi ha molt poca gent capaç de que reconeguis qui és escoltant dues o tres notes. Santana és un d'ells. Va unir el rock amb ritmes llatins, amb influències afrocaribenyes, amb el blues, amb el jazz. Va crear un llenguatge nou i això va passar en un moment molt especial. New York, Califòrnia, Puerto Rico, Cuba, Mèxic. Hi havia una enorme barreja cultural. I Santana es converteix en una de les veus més representatives d'aquest fenomen. Pot ser, no és el guitarrista més virtuós de la història, però és un dels més reconeixibles.
Sí.
I això també és una forma de genialitat.
Sens dubte, sí.
Per mi, per exemple, lo que és és un dels precursors també de lo que després seria, actualment, lo que tenim com la salsa, no? La salsa també és una barreja de moltíssimes coses i Carlos Santana estava també en aquest punt de la història.
Tu has dit Oye Cómo Va i el Ricard, que és més ràpid que el vent, ja la fa sonar.
Olé. Que és com un cha-cha-cha, però guitarra elèctrica, bateria, òrgano, solos, pitos.
Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata. Oye, ¿cómo va?
Y bueno, ara... fem un salt complet.
Vinga, va.
Anem al jazz.
Sí.
Igual, avui és normal escoltar una guitarra fent solos, el Joe Pass, que sé jo, Pat Metheny, trios de jazz amb guitarra. Però als anys 30 no era tan habitual. La guitarra acostumava a fer, com sempre, no? d'acompanyant. No? Era part del fons sonor. I llavors apareix Charlie Christian, que entra a l'orquestra de Benny Goodman i comença a tocar frases que fins aquell moment semblaven pròpies d'un saxo o d'una trompeta. Per primera vegada, la guitarra passa al davant. Es converteix en una veu principal.
Val.
Va tenir realment una carrera molt curta, va morir amb només 25 anys, ostres, però va deixar una petjada enorme. Sense Charlie Christian seria difícil entendre després a Wes Montgomery, Joe Pass, George Benson o el mateix Pat Metheny, que és un dels meus ídolos. Doncs va demostrar que la guitarra podria parlar dins del jazz amb veu pròpia. Doncs, si observem aquests quatre músics, veurem que no s'assemblen res. Un era clàssic,
sí.
L'altre era jazzista,
sí.
L'altre flamenc, l'altre sí. Rockero... Sí. Vale, però tots comparteixen una característica, van obrir camins. Mm. I això em porta una reflexió que crec que és important. A la vida i també a la música, no sempre és més important qui recorre millor un camí. De vegades és més important qui té el coratge d'obrir-lo. Sí. Perquè darrere d'ell vindran centenars o milers de persones i probablement aquesta és la gran lliçó que ens deixen aquests guitarristes, que cadascú ha de trobar la seva pròpia veu, la seva pròpia manera d'entendre la guitarra i, si és possible, deixar el camí una mica més ample pels que vindran després.
Escolta'm, m'ha agradat molt que triessis aquests quatre, repetim, Andrés Segovia, Paco de Lucía, Carlos Santana i Charlie Christian, perquè t'has deixat el teu ídol, el Pat Metheny. Per què?
Perquè...
Fer una llista i deixar-te el teu ídol... ostres, Manuel, xapó. A mi em costaria molt deixar-me el meu ídol.
Perquè estem parlant precisament... Bueno, Pat Metheny, de fet, ha obert molts camins també, Però parlant de històries, o sea, de realment canvis de direcció tan importants, jo crec que era millor parlar de Charlie Christian.
No, chapó.
I no d'aquells. A veure, m'agradaria parlar de molts, eh? Que,
sí, no ho dubto, home. L'Aldi Meola,
John McLaughlin, bueno, el mateix, que era, bueno, que no era guitarrista, però també crec que és un músic superimportant, el Egberto Gismonti, també.
Eric Clapton, també...
Bueno, jo...
No, t'agrada.
En aquest sentit no sóc molt Eric Claptonista,
no,
exacte,
no, ja et veig.
Ni tampoc Paul McCartneyista, ni aquests tipus de músics, però tan fenòmenos mediàtics, però sí, jo crec que avui era important per mi, per això ho he escollit així, parlar d'aquests guitarristes que han fet història, que han obert camins.
Val. Escolta'm una cosa, per què t'agrada? Per què és el teu ídol Pat Metheny? Ens has deixat clar que aquests quatre són els que tu et marquen una diferència i que molta gent els segueix, marquen, entre cometes, un abans i un després. Però, i per què Pat Metheny és el teu ídol?
Bueno, a més de tenir una tècnica impressionant, és un guitarrista molt, molt, molt complet. Molt complet, que a més aborda diferents elements musicals que no molts, no? I a més té un so supercaracterístic. Pat Metheny és un altre que dius... Pum, escolta, Pat Metheny. És impressionant. Lo més impressionant de Pat Metheny no és escoltar-lo, sinó tocar-lo. Això és lo que més t'enamora.
Ara em tornaràs a renyar. Mark Knopfler?
Tampoc no, soy muy Mark Knopflero.
Pregunto. Entén, Maem, el sentit que t'ho dic? Va copiar a Charlie Christian amb el sentit de posar la guitarra dalt de tot? Com a primer instrument? Perquè hi ha molts temes dels Dire Straits, que és el primer instrument.
Sí, però ja estem parlant que Charlie Haden ho va fer als anys 30. No? Uh-huh. Doncs...
Home, innovar.
Mira, si parlem de futbol, la gent diu, oh, no, sí, que bonito Messi, Ronaldinho, Ronaldo, pues el que inventó todo fue Pelé. No? Potser sí, més tècnica, més galardons, més premis, més rècords, més tot, però el que va inventar tot, això, era, des de mi perspectiva,
sí, sí, sí.
Pelé i Maradona.
No? I punt.
I després ja estan els altres.
I el Chicharito, home.
No.
Tira cap a Mèxic.
Tampoc soy Chicharito. No, en aquest cas, Hugo Sánchez.
És veritat. Veritat,
i sí, públicamente soy merengue gràcies a Hugo Sánchez.
Doncs
no
ara,
per altra cosa.
Ara t'explicaré una anècdota d'Hugo Sánchez. Manuel, gràcies.
Moltes gràcies a tu, Xavi. Realment sempre és un plaer estar aquí xerrant amb tu i moltes gràcies a
l'equip. El Ricard, que ha estat aquí.
Gràcies que
està a la casa alta.
Que fa miracles.
A l'Àlex, que ens ha...
Sempre, a l'Àlex també.
Ens ha proporcionat el Charlie... Sí, perquè...
Charlie Christian
era última hora, era una petició d'última hora, i l'Àlex, també ràpid com el vent, ens ha fet que el
tinguéssim. Moltes gràcies i ens veiem super ben aviat.
Vinga, va, fet. Gràcies, Manuel.
Gràcies a tu, Xavi.